Passen 3 minuts de 2:15 i havíem deixat a la primera hora una connexió pendent amb Lesbos, perquè ja sabeu que durant tota aquesta setmana a Catalunya Ràdio estem molt pendents del drama dels refugiats. Va començar dissabte una setmana molt especial amb aquell concert al Palau Sant Jordi, dissabte que ve una manifestació a Barcelona, i ja que hem començat parlant d'aquest llibre de Teresa Paimes, Quan érem refugiats, fem una segona connexió amb Lesbos. Perquè nosaltres podem parlar de com la literatura, els llibres, parlen dels refugiats, llibres, òbviament, molt durs, però res com la realitat, com el que ara mateix està veient i vivint el Sergi Roca, enviat especial de Catalunya Ràdio a l'illa de Lesbos. Sergi, bona tarda de nou.
Hola, bona tarda.
Potser bona tarda a tothom. Potser convindria que ens situéssim una mica més en el mapa per fer-nos una mica més a la idea del terreny que trepitgen i les dificultats que travessen els migrants. Sergi, tu ets a Lesbos, a pocs quilòmetres de les costes de Turquia. Com és aquest mapa?
A veure, ens hem de situar a les illes gregues, al nord-est, concretament la part més propera a Turquia, i dins de Lesbos, que seria com el doble de Menorca, aproximadament la meitat de Mallorca, perquè ens en féssim una idea, doncs és on han arribat més refugiats en aquests últims 2 anys. Ara la qüestió s'ha frenat bastant, per diferents circumstàncies, sobretot pel pacte Unió Europea-Turquia, però també pel tancament de la ruta dels Balcans, i també per la situació de col·lapse que hi ha ara mateix aquí. Qui trepitja Lesbos ara mateix difícilment l'abandona, excepte si és per tornar marxa enrere, per anar cap a Turquia. Això està fent que es generin alguna mena de camps de refugiats, començant pel principal i més massificat, amb 3.000 persones ara mateix, tot i que n'hi ha arribat a haver fins a 5.000, 6.000, vivint en condicions lamentables, doncs que és el de Mòria. Va ser el centre de registre oficial, continua sent el centre de registre oficial, però s'ha convertit també en un camp de refugiats on la premsa no hi té accés, i en algunes parts hi ha fins i tot gent retinguda durant setmanes i setmanes. Altres llocs, més cap a l'est, fins i tot, hi ha un camp de refugiats molt millor, és el de Karatepe, aquest és el de l'Ajuntament. L'Ajuntament ve a dir que no és un camp de refugiats, no li agrada que es faci servir, que els periodistes fem servir aquesta paraula. Parlen d'un petit poble, el poble de Karatepe. Aquí la gent viu en contenidors, cada família té un contenidor adaptat mínimament per viure i tenir una certa intimitat, fins i tot a més de recerar-se del fred, que aquí l'hivern en una illa oberta com és Lesbos evidentment és dur. Fa un mes hi va haver aquelles nevades que van generar les situacions tan complicades. I llavors hi ha altres camps, hi ha altres camps més de voluntaris, edificis ocupats, algun hotel que n'acull.
Pel que tu has vist, on seria el pitjor la situació a hores d'ara?
La situació pitjor és justament a Mòria. Ha millorat, l'estan intentant arreglar, rentar-li la cara, que comentava jo abans, però tot i així continua sent un centre molt congestionat, i això sí, sembla que ja quedaríem, si és que n'hi queda alguna, gairebé no hi queden famílies, que la gent més vulnerable, en aquest cas com seria el cas de les famílies amb nens, per exemple, doncs els han anat traient a poc d'allà, i el que hi queda sobretot són homes sols o nois sols. Poques dones hi queden també, i en la seva majoria afganesos, del nord d'Àfrica, per tant algun sirià, però majoritàriament del nord d'Àfrica, afganesos, pakistanesos. Els que ho tenen realment més complicat, si és que tenen alguna opció d'acabar marxant d'aquí, són d'aquestes nacionalitats. Si algú ara mateix té opcions de marxar de Lesbos, per passar a la Grècia continental, tampoc ens enganyem, per passar segurament en un altre camp de refugiats a la Grècia continental, són els sirians i els iraquians. Però la resta ho té complicadíssim.
I després del que va passar en el concert del dissabte passat al Sant Jordi, del qual per cert vam veure a través de les xarxes socials que tu i els diferents voluntaris en aquest camp estàveu molt, molt pendents, es pot dir de qui és culpa? Perquè sempre diem, no, la Unió Europea no ha estat a l'alçada, això és evident, els estats no han estat a l'alçada, això també és evident. Hi ha algun culpable més?
Fa de mal dir, és evident, però quan vas parlant aquí amb les diferents parts afectades, i això inclou la gent d'aquí Lesbos, fa uns minuts acabo de sortir de l'Ajuntament i de parlar amb l'alcalde en una entrevista que podrem sentir d'aquí uns dies, doncs, i em comentava, és el seu discurs també habitual, però és un discurs potent, llançant les culpes cap a la Unió Europea i cap al govern grec. Aquí hi ha hagut, aquí des del primer moment en què hi va haver aquella massiva arribada d'embarcacions i tants naufragis i tantes morts com hi va haver fa poc més d'un any, no fa pas gaire més, doncs aquí hi va haver una manca de recursos espectacular i, per no dir, vergonyosa. I fins fa pocs mesos, fa poc més d'un any, que no es va començar a vigilar més la costa, a destinar mínimament més recursos per fer rescats, sort de les ONGs, com Proactiva, com ProMate, com moltes altres que encara corren per aquí, perquè si no encara hauria mort molta més gent. I això, clar, demostra que les coses no s'han fet bé. I a nivell de la gent que continua aquí ara, perquè ara la gent arriba en comptagotes, els refugiats arriben en comptagotes a l'illa, però els que hi són aquí ho tenen molt, molt, molt cru per sortir-ne. Això fa que haguem trobat testimonis, crec que el podem escoltar ara, com el d'en Fridon, un afganès de 22 anys, doncs que està literalment desesperat i no fa ni 6 mesos que ha arribat. Però el seu testimoni, són poc més de 30 segons, crec que és bastant aclaridor de la sensació d'aquesta gent que està esperant i no sap ben bé què està esperant.
Tinc milers de problemes aquí ara. Fa quasi 6 mesos que hi sóc i el meu futur no està gens clar. Amb aquesta edat jo hauria d'anar a la universitat. Necessito aprendre, necessito veure la televisió, aprendre i millorar amb les tecnologies, però em falta tot. És molt trist. El motiu és que he nascut a l'Afganistan i si aquesta és l'única raó, hauria de ser una vergonya pel món i per la humanitat.
En primera persona, les reflexions dels mateixos refugiats que són en aquest camp de Lesbos, la fotografia del qual ens ha fet el Sergi Roca. Durant tota la setmana a Catalunya Ràdio estarem pendents d'aquest drama dels refugiats, escalfant motors de cara a aquesta manifestació que es preveu que sigui multitudinària a Barcelona. Sergi, gràcies i bona tarda.
Òscar, només una cosa.
Digues.
Estàveu parlant de llibres, he sentit,
sí,
no?
Sí,
jo no havia estat mai a Lesbos, és la meva primera vegada aquí. En recomano un que m'ha ajudat molt en el trajecte cap aquí a situar-me, que és d'Arantxa Díez, una periodista, l'autora en juntament amb en David Fonseca del documental Tokima, i que es diu Lesbos a cor obert, amb un pròleg d'Òscar Camps que, bé, com se fa sempre l'Òscar Camps, diu les coses clares.
Doncs és la recomanació del Sergi Roca, que demà passat ens explicarà la realitat des de Grècia, però des de la Grècia continental, des d'Atenes. Sergi, ara sí, gràcies, bona tarda.
Gràcies, adeu.
I demà serà l'Adolf Beltrán qui ens arribarà amb la seva crònica des de Sèrbia, un dels països de l'anomenada Ruta dels Balcans, i on milers de persones intenten, la majoria sense èxit, passar a la frontera que està barrada amb Hongria. No ens cansarem de parlar d'aquest drama, perquè a vegades sembla que el tenim com oblidat, perquè altres notícies passen per davant, però el que està passant és posar els pèls de punta i
no
és un
cansa,
escàndol.
No cansa, perquè no ens cansa i indigna, però fa crosta, i a vegades sembla que ens cicatritza i que no ens acaba de fer el mal que ens ha de fer, perquè ens acostumem, ara que parlàvem d'això de l'Holocaust, ens estem acostumant a un nou Holocaust, ens estem acostumant a una salvatjada que la veiem com una cosa normal, i quan ens l'expliquen també, com ens l'has explicat ara, o quan veiem els reportatges, o quan llegim els llibres, et quedes corprès i et sembla un horror, però en veritat, algun dia, ho hem dit alguna vegada, som una generació que li haurem de donar explicacions als nostres nets d'ho canalles que estem sent.
Per una qüestió també, perquè ara aquests dies ens preguntem com és que dieu que voleu acollir aquesta gent quan en teniu aquí, de gent que també ha saltat altres tanques i que estan malvivint. I és veritat que és una perversitat la idea de que nosaltres ens permetem triar els que volem acollir i els que no, que és d'una bogeria tremenda, no? Hi ha una cosa, però, i és que aquesta gent van amb nens. Sí. És una diferència molt fonamental, jo crec.
Quan vas segons
van amb nens.
Però aquests nens seran adults demà, eh?
Per això, però vull dir que aquesta són gent que van amb nens de 3 anys, 5 anys, 12 anys, i això crec que passa per davant. Com en els vaixells abans, que deien les dones i els nens, doncs els nens encara han de passar per davant, no?
En part, hi ha una cosa, hi ha una cosa que és terrible, que jo ara quan estava sentint el company que estava explicant des de Lesbos, i deia, i explicava tot això, pensava, i se m'ha vingut a la ment la foto del nen mort a la platja.
Ningú oblidarà el seu nom mai, no? Aylan Kurdi. Aylan Kurdi. Aquest nen vestit de blau i vermell.
Però segurament ja ens hem fet crosta amb això. Ja el dia que la vam veure ens vam venir baix, però ara després hem vist un altre nen a Alepo
amb l'ambulància.
Cada cop és més, cada cop necessitem més impactes.
I hi hauria un dia que s'hauria...
A mi el que em sembla vergonyós és que ara veus algunes fotografies que són calcades a les que vèiem de l'Holocaust nazi. I
totalment.
I com pot ser que torni a passar el mateix? És a dir, unes coses que penses, no, això no tornarà a passar, perquè allò va ser una barbaritat, una bestialitat, ens està passant ara.
Totalment.
I està passant i ningú fa res.
Per això la literatura és tan important, perquè fa de mirall en aquestes situacions i no hem de deixar de llegir, de recomanar segons quins llibres. Ara a mi em venia al cap, per exemple, un llibre del Rafik Shami, que és un autor sirià que viu a Alemanya ja de fa molts anys, que es diu Sofia o l'origen de totes les històries, que precisament explica molt bé del que fugen els sirians, que no és precisament només de les bombes, sinó de tota aquesta dictadura encoberta i de tot el que han estat vivint durant anys. O sigui, les bombes han sigut com el detonant per fugir, no? Però aquesta literatura que et fa de mirall i que constantment et recorda és la que ens ha de fer obrir els ulls i...
Mira, tu abans preguntaves als lectors d'aquesta llibreria per què eren aquí. Estic segura que si vas amb el micròfon i preguntes, vostè voldria a casa seva compartir la casa amb algú? Ja sé que no ho desitja, però ho voldria fer? Estic segura que la resposta seria sí. En tot cas, sí, ho podem fer, perquè també és interessant, no? És a dir, ara ningú vol fer això, però... i estem obligats, d'alguna manera, diria jo, eh?
Vindré cap aquí...
Diria jo, ara potser m'equivoco...
S'acoplarà cap cosa, no?
I ho entenc, jo vull viure sola, però si em pregunten què vols fer, diré, no tinc més remei que compartir la casa, no?
Totalment.
No?
A veure, els teus desitjos són ordres. Ah. Bona tarda.
Bona tarda.
Com et dius?
Joan.
Acolliries algú?
Sí, bueno, de fet, ja ho vam demanar, però... amb l'Ajuntament és complexa, perquè t'ho ha d'acceptar l'Ajuntament... Bueno, hi ha com uns buits legals, bàsicament... I nosaltres estàvem disposats a acollir una família amb nens, i... però bueno...
Per tant, allò de casa nostra és casa vostra, realment ho creieu i ho exerciu?
Realment sí. Sí.
Per aquí, bona tarda.
Ricard, hola.
Acolliries algú?
Sí, tot i que ens convé una, com ho diria ara, un punt de reflexió molt, molt fort, no? Perquè tenir algú a casa de fora, doncs, bueno, suposo que vol un exercici d'apropar-se a l'altre, d'aprenentatge, no sé. Però, bueno, la primera idea és que sí, és clar. I tant.
Per aquí, bona tarda.
Hola. Josep.
Acolliries?
Bueno, jo sí acolliria, però jo crec que és una qüestió més dels estaments públics, diguéssim, que haurien de solucionar això. No és una qüestió privada. De dir, jo sí acullo, tu no, de senyalar amb un i un altre, no? Jo crec que haurien de ser els governs, els ajuntaments, que es fessin carrer. Per això, diguéssim, jo crec que estic disposat a acollir, però també estic disposat a pagar, si cal, el que calgui, no?
És que aquesta que està dient és una gran cosa.
Sí, sí, sí.
És a dir, perquè no tothom pot posar gent a casa seva, però si a tu et demanessin alguna cosa, perquè organitzar un casal de refugiat costa la meitat que el Mobile... Bueno, la meitat no, la quarta part que el Mobile World Congress. I tu creus que no... I no pots organitzar... Sí. Estem en una ciutat que aspirava, no ara les franqueses, no, que no ningú se m'espanti, Barcelona aspirava a organitzar uns Jocs Olímpics d'hivern, que és una imbecilitat com una casa de pagès, i resultava que no podia, i amb la meitat del pressupost, es pot organitzar una gran acollida per refugiats amb una vila olímpica i crear-ho igualment. No, sí, hi ha gent que jo entenc que per motius personals, perquè ja té prou problemes la gent per posar gent a casa seva.
Jo només ho dic per quan et diuen... Fes-ho a casa teva, doncs mira...
No, jo no ho faré a casa meva, però molt a la catalana. Quant costa això? Són 30 euros al mes? I anem... I munteu un alberg que no siguin...
Jo crec que no deixa ningú indiferent les imatges i els drames que havien... Clar.
aquests nens. I, per tant, tots estaríem disposats a col·laborar d'alguna manera.
Que, no, tots som individualistes aquí. Tots volem estar amb calces llegint a casa. Però davant de la situació hem de fer alguna cosa, no? Mm.
Sobretot pel que deia ell, perquè haurem de respondre demà. O sigui, els nens que seran els adults de demà, si arriben a ser adults, com ens hauran de mirar la cara? Si és que el mínim que podran fer és odiar-nos, i llavors és que és una generació perduda un altre cop.
I com deia el Santi, no només els que estan travessant Europa, no, els no. nostres fills, els nostres nets, quan vegin en els llibres de text, en els llibres d'història, fotos d'aquestes...
Què vau fer?
Què vau fer?
Vosaltres per què no veu acollir? No, és que el govern no em va deixar. No, perdona?
I veu problema de competències.
Ah, un problema de competències. Que aquí entrem en el debat, que és la llàstima que estiguem parlant de
del
5 Jordi, segons del Jordi. De Jordi Évole, 5 segons de Jordi Évole, després de 4 hores de concert, en què el missatge va ser molt clar, molt, molt entenedor, i en canvi ens agafem aquells 10 segons.
Perquè som uns babaus.
Jo ho entenc, eh? Entenc que ens agafem els 10 segons, també. Eh? Jo ho entenc. Sí, sí, sí.
A mi em sembla que és malmetre el missatge. Però bueno, és el que som.
Què podem...
Ens està sortint molt...
Què podem fer?
Jo crec que hauríem de tornar una mica al motiu de celebració. Eh?
D'acord.
Falten 11 minuts.
Hi ha algun llibre divertit?
No, un moment. Falten 11 minuts per arribar a les 4. Fem una pausa, que si no després ens agafarà la publicitat. I després de la publicitat prometem parlar només de llibres optimistes i alegres.